Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
És important que no oblidem que l'aigua és un bé comú i moltes vegades escàs, i per tant, que qualsevol acció quotidiana que serveixi per estalviar-ne és sempre benvinguda. És per això que avui us vull parlar de les cisternes de doble càrrega.
L'aigua i tu.
És bastant habitual que aquest tipus de cisterna de doble càrrega ja s'instal·lin gairebé per defecte a les vivendes de nova construcció. Aquestes cisternes ens permeten triar si volem buidar tota la cisterna o només la meitat, segons les necessitats. Penseu-hi en el moment de triar un o un altre botó. I en cas que no tingueu aquesta opció, perquè el vostre vàter no disposi d'aquest mecanisme, sempre hi ha solucions més casolanes que també funcionen, com ara posar una ampolla de litre o de litre i mig plena de sorra dins de la cisterna. Sembla una bajanada, ja ho sé, però aquesta simple acció permet estalviar, atenció, més de 4.000 litres l'any. I a mi, la veritat, no em semblen pocs.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalònia Sacra, amb Glòria Barrete.
Una setmana més al programa de Ràdio Estel que porta el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Durant mitja hora, com sempre, seré amb vosaltres per dir que visitem junts moltes de les joies de l'art de Catalunya. En el programa d'avui parlem sobre algunes notícies d'actualitat del patrimoni artístic de Catalunya. També repassem algunes propostes de l'agenda de Catalunya Sacra i algunes recuperacions patrimonials que s'han dut a terme. Avui també tindrem ocasió per parlar sobre Sant Joan, festa que en uns dies se celebra a tot el territori. I avui la nostra habitual visita radiofònica varia una mica. Analitzarem de la mà d'un expert com ha canviat el mobiliari litúrgic a partir del Concili Vaticà II. De tot això i més en parlem en els nostres programes. Acompanyeu-nos cada dilluns a 7:45 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem.
L'actualitat de Catalònia Sacra. Consulta tota la informació a cataloniasacra.cat.
Iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni català parlant de les properes activitats de l'Agenda Cultural de Catalunya Sacra. Abans de l'aturada d'estiu, encara s'han programat un parell d'activitats més. D'Artosa Sacra, denominació de Catalunya Sacra al Bisbat de Tortosa, proposa pel dissabte 30 de juny una visita guiada a l'església de Sant Miquel de Batea. Aquesta parroquial de la Terra Alta, d'estil barroc i façana neoclàssica, que vam conèixer fa unes setmanes al programa, és obra de l'arquitecte Francesc Malet. Mossèn Josep Alanyà, responsable de Artosa Sacra i canonge arxivera de la catedral tortosina, serà l'encarregat de conduir aquesta activitat. El dissabte 7 de juliol també es fa la conferència sobre els retaules i l'església de Colomers. En aquesta ocasió, el ponent serà el doctor Francesc Miralpeix. Aquesta activitat, si recordeu, ja s'havia programat el mes d'abril, però es va haver de posposar. Aquest cop, doncs, el 7 de juliol tindrem oportunitat. La inscripció per a totes dues activitats es pot fer al telèfon 693-720-202 o al correu reserves@catalonia.sacra.cat. Parlem ara de Vic, concretament dels treballs arqueològics en el marc del projecte Episcopus, que acaben de posar al descobert l'antiga sala romànica de la canònica de la catedral de Vic de l'època de l'abat Oliba. La seva existència ja s'intuïa, però el que ha sorprès els arqueòlegs és sobretot la seva dimensió. És de 30 metres de llarg per 7 d'ample i el seu, sobretot, bon estat. La setmana passada es va fer la presentació pública d'aquesta troballa. L'espai és una gran nau romànica del segle XI, coberta amb volta de pedra, que ha estat oculta durant segles per diverses compartimentacions i usos diferents que se li han anat donant amb el temps, com per exemple una cripta. Es creu que la nau havia acollit la sala capitular, el lloc on una vintena de canonges es reunien per decidir aspectes de la seva vida en comú, i el refetor també, la sala on menjaven. I acabem aquesta ronda de notícies parlant de Tortosa. El bisbe de Tortosa, Enric Benavent, va presidir el divendres 15 de juny la celebració de Sant Antoni de Pàdua a l'església del convent de Santa Clara de Tortosa. Aquesta celebració va servir per donar per finalitzades les obres de rehabilitació de l'església d'aquest convent de les Clarisses, que és tancada des de fa gairebé un any després que el sostre patís un important despreniment. Les obres han remodelat tot el sostre. Les obres també no es van iniciar fins que les germanes Clarisses van obtenir el finançament, que va ser a través de donacions de particulars del Bisbat de Tortosa, d'ajuts de l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona. Els treballs han tingut un cost de 120.000 euros.
Conèixer i interpretar el patrimoni. Catalonia-sacra.cat.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
S'apropa la revetlla de Sant Joan, també anomenada popularment com la nit del foc o la nit de les bruixes o la nit del ros, que se celebra durant la nit entre el 23 i 24 de juny. És una celebració que l'Església Catòlica fa coincidir amb la data de naixement de Sant Joan Baptista i que ha esdevingut una festa amb elements i costums molt marcats i simbòlics. Però ben bé, qui és Sant Joan? Hi ha dos tipus de sants aquí, Sant Joan Evangelista, Sant Joan Baptista, n'hi ha d'altres? Avui volem saber més sobre tot això parlant amb en Joan Arimany, que és un habitual ja del nostre programa i és expert en religiositat popular. Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Doncs, si et sembla, comencem per Sant Joan Baptista. Doncs, qui és a Sant Joan Baptista?
Bé, Sant Joan Baptista és considerat un dels profetes i és conegut també amb el nom del precursor. Era cosí de Jesús i va viure i predicar pel desert, tot preparant la vinguda de Crist, el qual va batejar les aigües del riu Jordà. D'aquí que també hi hagi aquest altre sobrenom que se li aplica, que és el del Baptista. Mm-hmm. Llavors, en la seva mort, fou degollat en mans del rei Herodes Antipas a petició de la seva filla Salomé i de la seva esposa Heròdies. Hi ha una dada curiosa respecte a Sant Joan Baptista, que és que no se celebra la data de la seva mort o martiri, com és habitual a la resta dels sants i santes, sinó que se celebra el seu naixement com el cas de Jesús. Uh-huh. I aquesta festivitat, que se situa el 24 de juny, mig any de diferència pràcticament justament amb el Nadal, prové de que l'Evangeli de Sant Lluc explica que l'àngel que s'apareix a l'escena de l'Anunciació diu a Maria que la mare del Baptista, la seva cosina Elisabet, estava justament embarassada de 6 mesos. D'aquí aquest mig any de diferència de les dues festivitats. Uh-huh. En el cas de Sant Joan Baptista, la festivitat s'escau prop del solstici d'estiu i en una de les nits més curtes de l'any. Per tant, aquesta nit s'ha generalitzat, per exemple, encendre fogueres on es cremen elements de fusta en desús, com a signe de regeneració, el fet d'incorporar aquests elements que ja no s'utilitzen, de cremar-los, és una forma de regenerar també una mica el nostre esperit, també. Uh-huh. I és també una nit carregada de significació folklòrica on concorden l'esfera humana i la natural. És una nit especial on es diu doncs, que les herbes remeieres tenen la seva màxima potència en aquesta nit i, per tant, és aconsellat recollir-les. I una altra manifestació que s'ha anat popularitzant doncs, en les últimes dècades, evidentment, és la flama del Canigó, que durant el dia 23 s'escampa per tots els països catalans i serveix, tenint un origen a dalt al cim del Canigó, serveix per encendre les fogueres de pobles i ciutats d'arreu dels països catalans, com un símbol també d'unificació de tots els països catalans. A nivell iconogràfic, a Sant Joan Baptista se'l sol representar com un pastor del desert que va acompanyat d'un anyell. Es tracta de l'Agnus Dei, l'anyell de Déu, que simbolitza el sacrifici de Jesús. D'aquí que aquest anyell se'l presenta amb aureola i amb un estendard amb la frase «Aquest és l'anyell de Déu, el que lleva el pecat del món». I aquesta frase ens enllaça amb el segon protagonista del qual doncs, parlem el dia d'avui.
Que és Sant Joan Evangelista, oi?
Exactament. Aquí cal diferenciar doncs, en aquests dos sants amb el nom de Joan, i que Sant Joan Evangelista va recollir aquesta frase en el seu Evangeli, i hem de tenir en compte doncs, que Sant Joan Evangelista és un dels apòstols de Jesús, era fill de Zebedeu i germà també de l'apòstol Jaume. Ell mateix s'autoanomena el deixeble estimat de Jesús, i de fet Jesús mateix li va encomanar la seva mare quan ja estava a la creu. Es creu que va morir molt vell i que és l'únic apòstol que no va morir martiritzat. Després d'haver passat un temps confinat a l'illa de Patmos, on es creu que va escriure el darrer dels llibres del Nou Testament, l'Apocalipsi. O sigui que, per tant, és doblement escriptor en el Nou Testament pel seu evangeli i també pel llibre de l'Apocalipsi. I es creu que moria a la ciutat d'Efes, a la costa de l'actual Turquia. Simbòlicament se'l presenta amb la figura d'una àguila i forma part, juntament amb els altres evangelistes, del tetramorf, tan representats en l'art, per exemple, romànic i fins al dia d'avui. I si se'l representa amb una figura humana, sol ser l'únic apòstol que no porta barba, ja que se'l creia que era el més jove de tots.
I va morir el més vell,
Exactament.
Curiosament.
Sí. La seva festivitat se celebra, al contrari de Sant Joan Baptista, doncs se celebra el ple hivern, el 27 de desembre, gairebé mig any després de la festa de Sant Joan Baptista. I també és una festivitat simbòlica, potser no tant com la del Baptista, però, per exemple, segons Joan Amades, el seu costumari català, diu que antigament l'any s'acabava per Nadal i que la resta de dies eren sobrers i que, d'alguna manera, el món entrava en una mena de desgovern. En aquest període hi havia com una mena de carnestoltes, i del qual se'n conservem encara les innocentades del dia dels Sants Innocents.
És veritat.
I també hi ha un altre aspecte que relaciona les dues festes, la del Baptista i la de l'Evangelista, és que aquesta del desembre doncs, també té una forma de celebrar-la, que és encendre fogueres a la plaça de les poblacions. Vol dir que hi ha molta connexió també entre aquests dos Sant Joans.
Ja per acabar et pregunto, normalment, en la cultura catalana, evidentment, però arreu del món, celebrem algunes festes, però desconeixem sovint aquest origen. Tot i que sempre s'ha dit que la festa de Sant Joan és d'origen pagà, és evident que té aquesta reminiscència de l'Església Catòlica, aquesta celebració. Desconeixem encara avui la religiositat popular que impregna les nostres festes?
Bé, moltes vegades és perquè no ho volem veure, no volem acceptar, no volem valorar la part religiosa que hi ha en les festivitats que celebrem. I moltes vegades, fins i tot des dels estudis més acadèmics, doncs, s'ha intentat buscar unes arrels paganes o laiques en totes aquestes festivitats, que molt possiblement les tinguin per herència també de cultures anteriors a la pròpia societat del cristianisme, però que d'alguna manera, des de fa pràcticament 20 segles, estan impregnades de la fe cristiana, no? I per tant, d'alguna manera, és com preferentment les hem de viure nosaltres.
Doncs t'agraïm aquesta divulgació que fas tu també com a experta en aquesta religiositat popular, aquest vincle que no deixes mai d'oblidar, perquè evidentment, com deies, doncs forma part de les nostres arrels cristianes com a cultura i com a país, i t'agraïm molt la informació que ens has proporcionat sobre la festa de Sant Joan, d'on ve tot això, i et diem feliç sant el dia de Sant Joan i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
La reforma litúrgica del Concili Vaticà II va transformar el rostre de la litúrgia catòlica, el pas del llatí a les llengües vives, la col·locació del president de la celebració de cara a l'assemblea i les diverses formes de participació en la celebració per part dels laics i laiques són, sens dubte, les adquisicions més visibles d'aquesta transformació. Però també, de retruc, es van anar transformant els mobiliaris que s'utilitzaven, el mobiliari litúrgic. Avui tenim per parlar de tot això al telèfon l'Eloi Aran, que és arquitecte, llicenciat en teologia i professor de religió. Bona tarda, Eloi.
Bona tarda.
Doncs mira, endavant amb la teva reflexió sobre com ha canviat aquest mobiliari litúrgic i que ara trobem a molts temples catalans i arreu del món.
Molt bé. Mireu, si hem de posar mobles a un pis, és probable que anem a una botiga de mobles o a una gran superfície, segurament depenent de la nostra capacitat econòmica. Però com ho fem si hem de posar mobles a una església? De fet, quins mobles cal posar a una església? Són necessaris els bancs? Bé, aquí hi estem força acostumats, però al centre d'Europa s'estila més, per exemple, posar cadires. En definitiva, trobaríem un altar a l'IKEA? La resposta a aquesta pregunta a alguns els semblarà automàticament negativa. Evidentment que no. Mentre que d'altres no la trobarien tan insensata, doncs, al capdavall, una església serveix per a complir el manament que fa Jesús als seus deixebles de celebrar el seu memorial, oi? Bé, això s'esdevé, segons les escriptures, durant un sopar. I, per tant, l'altar no deixa de ser i abocar una taula. Més encara, els altars dels temples pagans no s'hi posaven estovalles i els cristians sí que ho fan. Fins i tot, algú ens podria recordar que en les primeres esglésies, les anomenades Domus Ecclesiae, quan el cristianisme encara no era tolerat ni oficial a l'imperi romà, trobaríem petits altars de bronze a moda de tauletes portàtils. Bé, el cert és que no hi ha altars a l'IKEA, tot i que sí tenen un gran ventall de mostres de taules, perquè un altar, juntament amb la seu i l'ambó, que és on seu el capellà i on es proclamen les lectures bíbliques, són, i atenció a la idea, llocs litúrgics, és a dir, mobles especials que ens ajuden a fer memòria de la presència de Crist a l'assemblea. Pensem, per exemple, per què es fa un petó a l'altar, per què es perfuma l'ambó, per què la cadira del qui presideix és diferent de la resta. Doncs bé, perquè Crist es dona damunt l'altar, perquè ens parla des de l'ambó i el capellà mateix actua in persona Christi. Tot això és important perquè el mot església, com ja sabem, prové del grec ecclesia i vol dir assemblea. Però no es tracta d'una trobada tipus rave de fans de Jesús convocada per WhatsApp, sinó que ha de quedar clar qui és qui convoca per fer veure que els assistents a la celebració són el poble de Déu. És una idea molt estimada pel Concili Vaticà II. Algun oient potser ha trobat alguna església, encara sense reformar i anterior als criteris donats per la Sacrosanctum Concilium de Vaticà II, on aquests tres mobles citats no es veuen de forma clara. potser es trobarà amb el tas que són una balda per posar-hi flors o d'altres ornaments i que està embegut dins d'un retaule. O potser es trobarà amb dos espais simètrics a moda d'embó a banda i banda. Fins i tot es pot trobar o bé amb seus que són un tamboret o, pel contrari, autèntics trons que competirien amb la sèrie televisiva Joc de Trons. Totes aquestes operacions serien avui en dia criticables o considerades no adequades a l'esperit del Concili Vaticà II. Potser el fet més remarcable de la posada al dia litúrgica del Concili Vaticà II, en tant que va comportar més obres d'adequació als temples, va ser el fet de rescatar l'altar del fons de la paret i deixar-lo isolat. Aquesta operació es va fer per tal que el capellà celebrés versus populum, és a dir, de cara al poble, per reforçar el caràcter litúrgic, la centralitat de l'altar, alhora que l'assemblea s'assemblava més a un sopar compartit per tots els participants, reforçant també la dimensió sacerdotal, on tot cristià, des del moment del seu que té tot cristià des del moment del seu baptisme. Tot i que, clar, aquest canvi va posar en segon pla la idea generadora de les esglésies fins al moment, que era un poble en marxa orientat cap a l'est, la sortida del sol entesa com a símbol de l'esperança escatològica cristiana. En el fons, amb aquest canvi, responia a una llarga demanda que venia fent el moviment litúrgic des de mitjans del segle XIX, que cercava passar d'una espiritualitat individualista, personalista i de més, a una autèntica litúrgia. Litúrgia és un mot que vol dir precisament obra del poble, un sentit comunitari. A Catalunya, ja anant a casa, l'adequació que es va prendre com a referent per moltes intervencions d'aquesta mena va ser el presbiteri de l'abadia de Montserrat. Per això trobarem moltes esglésies amb un altar al centre del presbiteri, sovint rodejat per una bancada i coronat amb un baldaquí circular del qual penja una creu. En el fons, es cerca fer visible el Crist com axis mundi, com un eix de referència vital de la comunitat. Podríem dir que el que abans era una línia horitzontal cap a l'absis, que està orientat a l'est, ara queda complementat per un altre eix vertical que assenyala la centralitat de l'altar. Un exemple interessant el tenim en el presbiteri que va dissenyar Antoni Gaudí, que era un bon coneixedor del moviment litúrgic, a la catedral de Palma de Mallorca, on crea un baldaquí heptagonal que fa referència als 7 sacraments, és a dir, a l'acció de l'Esperit Sant dins l'Església, i que incorpora una imatge plàstica trinitària al presbiteri que després posarà també a la Basílica de la Sagrada Família, el pare en la part superior, l'Esperit Sant en el lampadari heptagonal i el fill en el crucifix suspès damunt l'altar. Ara bé, resulta molt interessant també veure com a partir dels anys 60, i seguint també les directrius del Concili Vaticà II, apareixen grups d'artistes i tècnics que s'encarreguen, de forma, podríem dir, sistemàtica, d'adequar els temples a la normativa. Clar, això era una feinada ingent.
I tant.
Un d'aquests equips va ser el format per l'aparellador Jordi Cantó, l'escultor Tomàs Bel i el pintor Llucià Navarro. Trobarem moltes esglésies on el presbiteri sembla fet per les mateixes mans. I, de fet, és així. Així ha estat en diferents esglésies amb projectes de reforma de presbiteri que hem tractat des del despatx de 113 Taller d'Arquitectura, que hem anat trobant.
Sí.
Com ara l'església parroquial de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, la de Sant Pere de Torredembarra o la de Santa Eulàlia a Vilapiscina. En tots aquests casos, i en d'altres, ens trobem la intervenció d'aquest autèntic equip litúrgic que va fer reformes a mansalva. En Jordi Cantó s'encarregava de la part d'obra, en Tomàs Bel de la part ornamental del frontal de l'embó i de l'altar, i en Llucià Navarro de la decoració de la paret frontal del presbiteri.
Un treball en equip, eh?
En equip. Sí, estaven els tres i anaven sistemàticament una darrere l'altra anar reformant esglésies segons l'esperit del Concili Vaticà II. De Llucià Navarro també podem trobar obra escampada arreu dels bisbats en seu Catalunya, com el cambril del santuari de la Mare Déu de Núria, alguna església de la Cerdanya, la parròquia de Sant Jaume de Riudoms o el retaule major de l'església del Seminari Major de Barcelona. Després, hi ha també un altre equip del qual cal fer menció, que és el creat pel grup interdisciplinat de Barcelona anomenat La Cantonada, amb activitat des del 1960 fins al 1975, on hi van participar, entre d'altres, l'arquitecte Jordi Bonet, el dissenyador i ebenista Joan Vilanova i Bosch, el ceramista Jordi Aguader, l'orfebre Aureli Bisbe, el pintor i l'autor dels vitralls de la Sagrada Família, en Joan Vilagrau, però també gent, i això és interessant, de l'àmbit teòric, com l'historiador de l'art Daniel Giral Miracle, o el professor d'Estètica de la Universitat de Barcelona, en José María Valverde, que va ser l'autor d'un llibre imprescindible d'aquesta època que es diu, atenció al títol, Cartes a un cura escèptico en matèria d'arte modern, del 59.
Molt suggerent,
eh? Sí, és un llibre de capçalera, eh? Uh-huh. Alguns d'aquests membres també van participar en les conversacions d'arquitectura religiosa esdevingudes a Barcelona l'any 63, que és tota una fita per la generació. Aquest grup, que tenia obra civil i també religiosa, conjugava el disseny modern industrial en petites sèries adaptades als clients amb un caràcter mediterrani, humà, senzill, proper. Com a equip, també van reprendre la direcció de la revista Art Sacra, una editora d'objectes de culte. I també és obra seva, per exemple, la botiga del carrer Ganduixer 90, que en tornava amb Freixa, on actualment hi ha la botiga Arboretum. Però també, per exemple, el frontal ceràmic de la façana de l'església parroquial de Santa Eulàlia d'Esparreguera. O sigui, anaven conjuminant les dues coses. Era un equip realment molt potent. Després també, un cas digne de menció, és l'obra de mobiliari litúrgic de l'escultor Josep Maria Subirachs. Tot i que la seva obra religiosa més popular i coneguda és el conjunt escultòric de la façana de la Passió de la Sagrada Família, Subirachs ja va participar anteriorment al Santuari de la Virgen del Camino, que és una obra referent de l'arquitectura religiosa espanyola de l'arquitecte dominic Paulo Coelho de Portugal, que és del 1958 a Lleó. Però també podem trobar un altar i un emboceus a l'església parroquial de Santa Cecília de Barcelona, al passeig de Sant Gervasi. També hi havia hagut, i malauradament es va perdre per unes reformes malaguanyades, amb una capella que havia a Gavà, que era la capella de l'Assumpció, on havia col·laborat amb l'arquitecte Joan Berenguer i el pintor Josep Maria Majan.
A Gavà, exacte, aquesta capella.
A Gavà, sí, que va ser molt polèmica en el seu moment la desaparició d'aquesta capella. I després, finalment, té un ambó a moda de monòlit, que és digne de ser visitat, que està a l'església del monestir de Poblet i que ha esdevingut també un referent de mobiliari litúrgic, perquè té una referència trinitària dintre de l'ambó, que és molt interessant. I, finalment, com a cloenda, remarcar que el Concili Vaticà II va obrir les portes a tot un món de possibilitats de disseny litúrgic que havia quedat enfeixat i condemnat a la mera mímesi arqueològica. Tot era arqueologia pura i dura, no? I el Concili Vaticà II obre això, obre aquest ventall de disseny. Tant la disposició dels tres elements principals del presbiteri, el seu altar i ambó, com la seva formalització, el seu sentit celebratiu o l'ús dels materials, són ara elements de reflexió i creació pels artistes d'avui que volen servir a la comunitat cristiana.
Doncs, Eloi, t'agraïm moltíssim aquesta anàlisi i reflexió, déu-n'hi-do, en 10 minuts, a la informació que ens has donat. Doncs anirem pensant aquest estiu amb tot això i a veure si ho podem veure, totes aquestes esments que has fet en aquesta reflexió. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A vosaltres, bona tarda.
Vinga, adéu.
La proposta musical de Catalònia Sacra, la música del calendari litúrgic.
Per tancar el programa, i com ja és habitual, us deixem amb una mica de música. Com sabeu, Catalònia Sacra té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify segons el temps litúrgic. Ens trobem encara en ple temps ordinari i avui us proposem una cançó de Bach. La podreu trobar sencera, junt amb d'altra música, al web de Catalònia Sacra, www.catalonia-sacra.cat. Que tingueu una bona setmana. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau. Thank you.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.